Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dilluns 11 d'octubre. Demà hi haurà el referèndum per la independència a l'Ametlla de Mar. Tenim més de 16 anys, està empadronat a l'Ametlla de Mar, portar el DNI, passaport o NIE. Aquests són els requisits que hauran de complir tots aquells calerós que vulguin participar en el referèndum per la sobirania catalana que tindrà lloc demà a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. Hi haurà dues urnes per recollir els vots. L'horari serà de 9 del matí a 8 del vespre. Alguns calerós ja han votat de manera anticipada en les urnes col·locades a peu de carrer que la Cala Decideix va posar a la Diada dels Fideus Rossejats, a la Rossejat i a l'Aplec Sardanista i, per suposat, per la Diada de Catalunya. A més, aquests dies, la plataforma ha col·locat una urna de recollida de vots anticipat al cantó entre el carrer Andreu Llambric i el Sant Joan, el conegut popularment com els Quatre Cantons. Finalment, tots aquells ciutadans que es vegin impossibilitats per anar a votar el proper dimarts, un fedetari els pot passar a recollir el vot a domicili. Durant el dia de demà, en motiu del referèndum, hi haurà diversos actes festius a la plaça Nova del municipi. A les 10 del matí, vot i ferrada. A les 12, actuació del cantautor local Miquel del Roig, i a partir de les 5 de la tarda, jocs i xocolatada per a tots. Anem ara amb una bona notícia gastronòmica al municipi.
El restaurant de l'Ametlla de Mar, el Molí dels Avis, va passar dijous passat per la nit una prova de foc davant d'una quarantena d'aficionats i entesos gastronòmics procedents de l'Associació de Gourmets de Tarragona. El Molí dels Avis ha estat seleccionat entre un selecte grup de restaurants de la demarcació de Tarragona que opten a la distinció de millor restaurant de la província, tal com ens explica Emili Mateu Morelló, president d'aquesta entitat que integren una seixantena d'associats i que es va crear ara fa 14 anys.
L'Associació Gourmets de Tarragona, de la província de Tarragona, des de la seva fundació farà prop de 14 anys, ens vam establir dos objectius. El primer, el més important, promocionar la gastronomia de la província de Tarragona. No tan sols de la ciutat, sinó de tota la província. I avui estem aquí per gaudir, crec, d'un dels sopars millors que haurem tingut aquest any. L'altre objectiu era conèixer-nos a nosaltres, perquè som empresaris, professionals i gent, doncs, de ciutadans normals que, doncs, estimem molt la gastronomia i volem disfrutar de la gastronomia. I aquest és l'objecte de per què avui estem aquí a l'Ametlla de Mar, que espero i desitjo que sigui un dels millors dies, com he dit abans, d'aquest any.
El menú que va preparar el xef del restaurant El Molí dels Avis, Josep Margalef, va tenir com a denominador comú la utilització dels productes locals i comarcals.
A veure, tenim el tartar, tenim l'ostró del Delta en tempura i el suquet de peix, una mica una variant amb rap, una miqueta més especialitzat, i trobo que és un gust diferent del que estem acostumbrats. Sí, sobretot el producte del territori, la tonyina, tenim l'ostró, tenim el rap, tenim els llangostins. A veure, tot és producte autòcton d'aquí del territori. L'oli d'oliva, el postre, que és el mató de l'Ametlla, també. Bueno, és un dels referents que busquem nosaltres, que sigui producte autòcton de la zona. Com diuen avui en dia, quilòmetre zero. Estem buscant quilòmetre zero.
Aquest menú estava format per ostres del Delta en tempura, cullereta de tàrtar de tonyina roja balfegó, mini entrepà de tonyina roja balfegó sense pa, farcit de vieira, llagostins de la Cala sobre llit de sal i, per finalitzar, un suquet de peix de la Cala amb llagostins, escamarlancs, rap i cloixes del Delta, amb una base de patata i fumet de peix i postres de brownie de xocolata amb mel i mató de l'Ametlla de Mar. Després del sopar, tots els comensals van coincidir en que el Molí dels Avis té moltes i serioses opcions de ser escollit com a millor restaurant de la província, tot i que de moment caldrà esperar unes setmanes per saber-ne el veredicte.
I d'una proposta gastronòmica a una cultural. Parlem ara de l'exposició Fem Memòria, que acull el Centre d'Interpretació de l'Ametlla de Mar. Imatges de persones anònimes que van viure una guerra civil i mentre van intentar seguir amb la seva vida quotidiana a la rereguarda sorprendran els visitants d'aquesta entranyable exposició itinerant Fem Memòria, que ha aterrat al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar. Aquesta mostra, ubicada en el marc de la recuperació de la memòria històrica, pretén apropar aquests fets històrics de la mà de persones anònimes que ens mostren la cara més quotidiana de la guerra civil espanyola. Són fotografies heretades dels avis diaris dels oncles o dels pares que van ser enviades a la família des del front, així com també del dia a dia de les dones, mares o fills que sobrevivien als bombardejos i a les restriccions als pobles i a les ciutats. En aquest sentit, es tracta de documents valuosos, tant pel valor sentimental que tenen com pel fet que la fotografia era encara un bé escàs, més encara en aquells anys de penúria i dificultats. Hortènsia Grau, antropòloga i directora dels Serveis Territorials del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de Tarragona, va ser una de les encarregades de presentar la mostra a l'Ametlla el passat dissabte, 9 d'octubre.
Bueno, en aquest cas, jo penso que aquesta exposició el que vol és mostrar un temps, no? Els fets d'un temps, però a partir, que és el que jo he intentat també explicar en la conferència, a partir de les memòries individuals, vull dir, a partir de la gent anònima, que és la que al final acaba fent la història, exposar pues, unes situacions d'un temps que tenen molta força i que a més han marcat molt, no? Que són el temps de la guerra, de la república, la guerra, l'exili i la postguerra. O sigui, el que intentem d'alguna manera entra dins d'aquesta recuperació de la memòria democràtica.
Per la seva banda, l'historiador local Xavier Figueres va remarcar la importància d'aquesta exposició per mostrar el drama humà i el comportament social més enllà de la guerra i, a més, en primera persona.
Encara que els enfocaments nostres siguin local i aquesta sigui molt general, la qüestió és la mateixa, que és buscar què hi havia més allà de la guerra, que era tot aquell drama humà, els canvis de comportament social, els canvis de moneda, els canvis de vestits, és a dir, totes les situacions que van fer canviar el moment històric, aquell temps i aquell país respecte als moments anteriors.
L'exposició està organitzada pel Museu Nacional d'Art Contemporani, el Periòdico de Catalunya i el Memorial Democràtic. A més, compta amb el suport del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat. Aquesta mostra, que ha arribat al Centre d'Interpretació gràcies al treball de l'associació La Cala Cultura i de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, es podrà visitar fins al 30 d'octubre de dilluns a divendres de 10 a 1 de la tarda i els dissabtes de 5 i mitja a 8 i mitja del vespre. Acabem el bloc d'informació local amb una notícia vinculada amb la jornada festiva de la Joventut Nacionalista de Catalunya a l'Ametlla de Mar. En el marc de la proximitat al referèndum per la independència que tindrà lloc demà a l'Ametlla de Mar, Joventut Nacionalista de Catalunya va preparar una jornada festiva el passat divendres 8 d'octubre al municipi. La tarda va començar amb la xerrada Catalonia National Rights a les 7 a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Ametlla. La conferència va anar a càrrec de Gerard Figueres, president de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya. A les 8 i mitja del vespre, l'alcalde Andreu Martí va ser l'encarregat de dur a terme l'acte de la refundació del col·lectiu de la JNC a l'Ametlla de Mar. L'esdeveniment va tenir lloc al local de Convergència Democràtica de Catalunya. Escoltem Damià Suárez, del JNC l'Ametlla.
Els de les organitzacions polítiques del poble tenim clar que d'aquí fins al 12 lo important és fer la consulta popular. Totes no, només unes les que sentim realment que aquesta consulta és important. El nivell polític fa que estiguéssim cada dia treballant també el nostre. Per això inaugurem la JNC a nivell de la Cala i ho inaugurem dintre de lo que seria la consulta popular. Com? Comencem avui fent una xerrada pel col·lectiu en anglès, que el nostre president Gerard Figueres ve des de Barcelona, ve aquí a fer-nos la xerrada i sobretot a explicar el que significa Catalunya dintre d'Espanya i el que significaria fora d'Espanya. Avui comencem amb aquest camí i a partir d'aquí tot el que serà la feina des del 28 de novembre i finalment després al maig per seguir mantenint un govern que lideri, diguem, totes aquelles polítiques de joventut que són necessàries a la Cala.
La jornada festiva va continuar amb un sopar al restaurant Bella Cala a les 9 i mitja del vespre i la festa va continuar al Pub Fòrum. Continuem ara amb les informacions d'àmbit comarcal i ho fem començant parlant d'urbanisme. Urbanisme elabora una normativa clara per frenar els xalets il·legals. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha elaborat una proposta de normativa per aturar les construccions d'edificacions en sòl rústic als municipis de les Terres de l'Ebre. Actualment, la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat té sobre la taula al voltant d'uns 400 expedients d'infracció urbanística baixa per construcció de cases en zones rústiques de les Terres de l'Ebre. La proposta de nova normativa que es va presentar en la darrera sessió de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha estat tramesa a tots els ajuntaments i es preveu que entri en vigor en 3 mesos, un cop superi els tràmits corresponents. En aquesta nova normativa, Urbanisme regula 4 tipologies de construcció en sòl rústic, de menys a més superfície en primer lloc, i a la caseta d'eines de 20 metres quadrats com a màxim i una porta d'accés. En segon lloc, es troba el maset de 40 metres quadrats com a màxim, amb espai per a maquinària i un altre per a menjar, així com una dependència aïllada per a productes fitosanitaris. En tercer lloc, la nova normativa regula els magatzems, amb un màxim de 500 metres quadrats ocupats i un sostre màxim de 800. Finalment, hi ha les granges amb coberta a 1 o 2 aigües i que, per sobre dels 500 metres quadrats construïts, requerirà permís de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. Tots els promotors d'aquestes construccions hauran d'acreditar obligatòriament que es dediquen a l'agricultura de forma total o parcial i, per això, se'ls requerirà la Declaració Única Agrària i el Registre d'Alta davant del Departament d'Agricultura de la Generalitat. Continuem parlant de caça. Demanen a Madrid que legalitzi la caça en barraca. Els polítics de les Terres de l'Ebre, Aragó i el País Valencià fan un front comú per intentar regularitzar aquesta modalitat cinegètica. Tret de sortida a la temporada de caça i els caçadors d'arreu del territori van treure la pols a les armes i el so de les escopetes va tornar a apoderar-se del paisatge. A les Terres de l'Ebre, la temporada és marcada per les restriccions en la caça d'espècies aquàtiques al Delta Esquerre i per la caça en barraca, que un any més continua prohibida. No obstant això, els aficionats d'aquesta modalitat cinegètica no desisteixen i encara confien que en un futur no gaire llunyà la caça del tord en barraca serà legalitzada. No estan sols en l'intent, ja que tenen el suport de pràcticament tots els grups amb representació parlamentària al País Valencià, Catalunya i Aragó. La pluja fa caure l'interior de 2 cases buides a Tortosa. Les pluges que la matinada de diumenge van escombrar a Catalunya van causar diversos desperfectes al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. L'incident més destacat va ser l'esfondrament de l'interior de 2 cases del nucli antic de Tortosa. Els números 11 i 13 del carrer Taules Velles, que estaven deshabitades i que ja s'havien ensorrat parcialment el 20 de setembre. Segons els bombers de la Generalitat, les cases ja tenien obert de feia dies un expedient conforme amenaçaven ruïna i amb la intensa pluja d'ahir del diumenge, l'interior dels habitatges es va acabar d'esfondrar, tot i que no es van produir danys personals. Parlem ara d'una notícia tecnològica. La fibra òptica multiplicarà per 10 la velocitat de la xarxa. La implantació de la fibra òptica a Tortosa millorarà els serveis d'internet que s'ofereixen a la ciutat. Actualment, les diverses operadores de telefonia i ADSL estan comercialitzant a Tortosa velocitats màximes d'entre 6 i 10 megabytes. L'arribada de la xarxa de nova generació, com a mínim, servirà per multiplicar per 10 la velocitat. Les obres de la fibra òptica ja han començat i les rases afecten bona part dels carrers del centre i del barri de Ferreries. En total, es faran uns 19,9 quilòmetres nous de xarxa de fibra òptica que s'aprofitaran més de 2,7 quilòmetres de canalitzacions municipals ja existents. En els pròxims mesos, Tortosa i Roquetes seran els primers municipis ebrencs amb 40 seus administratives connectades amb fibra òptica gràcies a una inversió de més d'1,5 milions. Però a través del projecte Xarxa Oberta, la Generalitat invertirà un total de 54 milions per fer arribar la fibra òptica al conjunt de les Terres de l'Ebre, cosa que permetrà connectar prop de 300 edificis públics i els polígons industrials. Parlem ara dels esports. El primer equip no va jugar el passat cap de setmana. El partit contra l'Horta de Sant Joan es jugarà demà a la tarda a partir de les 5 al camp de l'Horta de Sant Joan. Repassem ara els resultats i la classificació del futbol base. El juvenil va perdre contra el Jesús i Maria per 0-1. Actualment és tercer a la classificació amb 6 punts. El cadet va guanyar per 1-0 a la Sènia i es situa 5è a la classificació amb 3 punts. L'infantil va perdre per 1-2 davant l'Amposta. Actualment està en 6è lloc amb 6 punts. I l'Aleví es situa als primers llocs de la classificació amb 12 punts, al guanyar per 5-1 a l'Escola Delta Ebre. Empatat, però, en puntuació amb la Rapitenca, l'Ull de Cona i el Jesús i Maria. Repassem ara els titulars de la jornada. Referèndum per la independència a l'Ametlla de Mar. Tenim més de 16 anys, està empadronat a l'Ametlla de Mar, portar el DNI i passaport o NIE. Aquests són els requisits que hauran de complir tots aquells calerós que vulguin participar en el referèndum per la sobirania catalana que tindrà lloc demà. El Molí dels Avis amb moltes opcions en el concurs de millor restaurant de la província. Fem memòria al Centre d'Interpretació de l'Ametlla de Mar, imatges de persones anònimes que van viure una guerra civil i mentre van intentar seguir amb la seva vida quotidiana a la rereguarda, sorprendran els visitants d'aquesta entranyable exposició itinerant Fem memòria, que ha aterrat al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar. Jornada festiva de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya a l'Ametlla, la xerrada Catalonia National Rights, amb Gerard Figueres, president de la JNC, i la refundació de la JNC a l'Ametlla van ser els actes centrals de la jornada. Urbanisme elabora una normativa clara per frenar els xalets il·legals. Demanen a Madrid que legalitzi la caça en barraca. La pluja fa caure l'interior de dues cases buides a Tortosa. La fibra òptica multiplicarà per 10 la velocitat de la xarxa. I els esports, us hem parlat dels resultats i la classificació del futbol base. I això és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest dilluns. Al control de so ens ha acompanyat Fini Lleó i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.